Allô, 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 allô.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Va, vinga, avui la curiosa us porto cap a la Lluna.
Mira que bé.
No la de València, bueno, sinó la Lluna nostra, el nostre satèl·lit, que tantes cançons ha inspirat.
Mother.
Què passa amb la Lluna? Han trobat alguna cosa ja o no?
Mira, és una... intentaré explicar-ho i ja em perdonaran si tenim científics o astrofísics que ens escolten, eh? Perquè intentaré explicar-ho d'una forma una mica senzilla, i no és senzill explicar perquè és una mica tècnic. Però és molt interessant perquè un dels grans, evidentment el gran problema que pot haver-hi, ja no parlo de Mart ara, que també és l'altre planeta on es volen establir colònies, però si es volgués establir una colònia a la Lluna, el principal problema és l'autosuficiència. És evident que no es pot estar enviant, per molt que està més a prop la Lluna que Mart, es poden estar enviant oxígens, CO2, etc., allà per poder viure, sinó que el que es necessitaria és que es pogués establir una base que fos autosuficient, permetés als astronautes i a la gent que fos allà viure-hi, i per poder-hi viure hi ha una sèrie de condicions que s'han de donar. Llavors, fa molt de temps, per exemple, el programa Artemis de la NASA, igual que l'Agència Espacial Europea o l'Agència Espacial Xina, treballen per poder crear, simular, d'entrada en laboratori i després que això pogués ser extrapolable a la Lluna, una base que fos autònoma perquè es pogués funcionar. Però, clar, tot això és més complex del que sembla per trobar la manera de que els diferents components que nosaltres com éssers humans necessitem per poder respirar i per viure, que allà no es donen, hi siguin. I ara, investigadors de materials de la Universitat de Nanjing de Xina han publicat un estudi en el qual han explicat que han trobat en el sòl lunar de la Lluna, que se n'ha portat cap aquí perquè totes les missions que han anat cap allà que porten pedres, no? Sí. Dius, per què porten tantes pedres?
Bé,
porten pedres no només per estudiar-les i per veure la composició, sinó per després fer el que han fet ara, que és que han trobat que el sol, vull dir el terra, de la Lluna, té suficients components capaços de poder reconvertir-los en una sèrie de, després de, evidentment, de maquinària que hauríem de portar cap allà, en oxigen, per exemple, i en combustible, que això permetria poder establir una base allà que fos autònoma, no?
Ai, pobra Lluna, pobra Lluna.
Sí, el que li espera.
Ja pateixo.
El que li espera.
Ja pateixo.
De moment això, després us ho explicaré, però això s'ha provat a laboratori, evidentment no s'ha provat allà, però per demostrar-ho el que hem fet és analitzat i han agafat sol que s'ha portat l'última sonda, en aquest cas xinesa, perquè això s'ha fet a la Universitat de Nanjing, que ha portat material de la Lluna cap aquí i s'han provat diferents reaccions químiques utilitzant aigua, CO2, llum solar, perquè clar, allà hi pots portar plaques solars, etc, per veure si seria possible generar una sèrie de components, i han vist que sí, no? I ara aquí és quan jo us he d'explicar com funciona i poder m'hi faré mal, ho intentaré de fer-ho de forma molt planera, però és una cosa que és una mica científica, però és curiosa de veure, perquè tu dius, sí, molt bé, allà hi haurà dos astronautes i respiraran a dins, bueno, ja, i això com es fa?
Perquè, perdona un moment, de plaques solars se'n podrien posar,
sí,
no?
Sí, ja hi compten, hi han de ser-hi.
Perquè...
plaques solars sí, per poder produir una part de l'energia.
A la Lluna deu fer-hi calor, no, també?
Sí, és que quan el sol apreta, la temperatura puja a 127 graus.
Home, no veus, per anar a la platja.
És un superestiu, sí.
Surs, quedes cuit i ja tens el dinar. Fa sortir el teu company i ja tens el dinar fet, perquè clar, 127 graus. Però què passa? Que la nit baixa a menys 173.
Clar.
Són condicions que no permeten, en segons quines hores, voltar per allà.
A la nit podríem fer...
Vaig a passejar.
Sí, o sigui, a la nit podríem fer neu artificial i fer unes pistes d'esquí.
I al matí...
I de dia disfrutar-les i acabar banyant-te en una piscina, no?
Perquè, clar, aquestes temperatures... La piscina hauria de ser de ferro. Bé, no, de ferro
no. No, al matí pots anar a esquiar i a la tarda amb sota quatre palmeres de plàstic.
Sí.
A veure, com intenten utilitzar els recursos que tenim per produir, sobretot oxigen i combustible, que és necessari per viure, ara imagineu-vos doncs, això, una estació allà que instal·léssim. Bé, les persones expirem gas, no? Quan nosaltres respirem, no? Inspirem i expirem. El nostre aire que traiem conté vapor d'aigua, diòxid de carboni i oxigen. Què fan? La gent que estigui vivint allà dins, quan respira... tot el gas que nosaltres, tots aquests components que nosaltres al respirar traiem per la boca, s'agafarien cap a un aparell que es diu deshidratador, que el que fa és separar-los. Quan nosaltres els traiem junts, separa l'aigua, l'H2O, el CO2 i l'oxigen, separa en diferents, en tres espais, per entendre'ns. Aquest H2O, aquesta part d'aigua, que és el vapor, nosaltres a l'alè, no?, que tenim,
sí.
Aquest es fa servir per dues coses. Una, es filtra i es transforma en aigua que després pugui ser potable per beure, i de l'altra, tots sabeu que també els sistemes de plaques solars necessiten la refrigeració, és a dir, aigua. El que pot fer la placa solar, per exemple, és escalfar-se d'aigua perquè sigui calenta o calefacció, etc. Doncs això es converteix cap aquí. I de l'altre cantó, que és el CO2 i l'oxigen, se'n van cap a un tanc on te queda emmagatzemat. Què passa? Que, clar, aquest recipient de gas on es guarden aquests dos, d'aquí la part de l'oxigen es farà servir, es filtrarà i tornarà altra vegada a dintre perquè tu el puguis respirar, perquè puguis tenir aquest oxigen, i el CO2 s'emmagatzema. Què li passa a aquest CO2? Que clar, com que la temperatura a la nit és molt baixa, es congela, forma gel sec, que se'n diu, que amb una pressió adequada i mantinguda en el temps es converteix en un altre tipus de combustible que després es pot fer servir per maquinària i per altres coses i altres màquines que facin falta. Què passa? Que durant el dia, com que les temperatures pugen tant i tant, aquesta altra part de CO2 que hem emmagatzemat i que el podem tenir més a més congelat, perquè a la nit, escolta, només que el col·loquis una mica a l'intempèrie et quedarà a menys 173 graus, aquests, amb l'escalfor, una part d'aquest CO2 que has emmagatzemat, fa una reacció amb el que han trobat a la Terra de la Lluna, que han trobat que la Terra té una sèrie de materials que permeten fer reaccions químiques, i aquí es converteix en metà i metanol, que són dos combustibles molt necessaris per després poder fer funcionar altres coses. Llavors, a partir de tot aquest sistema, l'han provat en un laboratori, han agafat terra de la Lluna, no?, han fet aquesta prova per dir veure si tot plegat funcionaria. I realment funciona. El que passa és que, de moment, funciona amb unes quantitats molt petites. No seria suficient com per poder mantenir tota una estació, no? Caldrien altres coses. Però obre la porta, sobretot el fet d'haver trobat que al propi terra de la Lluna hi ha components que químicament poden fer una reacció i facilitar que hi hagi combustible, que això podria ajudar molt a poder crear aquestes estacions. Ara per ara s'ha fet la primera prova en petitó i ha funcionat, però clar, això després s'ha d'extrapolar a un nivell molt més gran i a partir d'aquí encara falta per anar fent, però s'ha fet un pas més per poder mantenir una estació autosuficient a la Lluna.
Ai, l'Elon Musk, que deu aixecar les orelles.
Bueno, ell té l'obsessió de Mart, per ell la Lluna, no sé si té tant d'interès o no.
Sí, bueno, però posats a conquerir...
No, i totes les tècniques... A veure, tot això són tècniques que es poden extrapolar a altres llocs sempre i quan hi hagi els materials. En aquest cas, no sé Mart, com és el terra de Mart i quines opcions dona o no a la Lluna. Sí que és veritat que també dic que han trobat aigua al subsol i que a partir d'aquí podria haver-hi també moltes més possibilitats de poder mantenir una estació allà, però hauria de ser una estació, això, perquè ja veieu que per les temperatures i no tenir atmosfera i no tenir etcètera, no podríem passejar passejaríem per aquí. S'ha de pensar en un altre tipus d'estació. Però estem una mica més a prop de poder-ho aconseguir. Ara s'ha fet en petit, això ho han fet els xinesos, i a partir d'aquí suposo que van treballant perquè es faci en gran. Però no deixa de ser curiós, com dius, a partir d'una cosa tan normal com és la nostra pròpia respiració, més a les condicions del terra de la Lluna, més tots els aparells que ja tenim fabricats i que permeten separar els diferents tipus de gas, etc., pots acabar creant un petit ecosistema on es pugui viure.
Per aquesta regla de tres, allà no hi haurà el coronavirus.
Bueno, home, si el portes tu...
No, perquè si van posant, diguéssim, el CO2, no sé què, cap a un costat, l'altre cap a un altre.
Sí, el virus cap a l'altre.
El virus cap a l'altre, també, fora d'aquí, no? I també, clar, vulguis o no, no se sap això encara.
No hem arribat a tant. De moment s'ha fet en petitet i s'ha de veure què tal funcionaria en gran, però sí que és veritat que és el que deies, entre plaques solars, una tecnologia que ja tenim més que coneguda, més altres tipus de maquinària que ja existeix, i llavors, sobretot, bàsic, aquests components que han trobat al subsol, perquè si no els podries anar transportant, és el que dèiem, val que la Lluna no està tan lluny, però no pots anar portant tot cap allà, sinó que has d'aconseguir que allà siguin autosuficients. En tot cas, si un dia tens un daltabaix d'alguna cosa, l'envies, però clar, s'ha de ser autosuficient.
I aquesta gent ho han fet a distància, això, no?
Sí, sí. A partir del sol de la Lluna que han portat, han trobat tots aquests components i han fet aquesta reacció, però ho han fet en el marc d'un laboratori.
Perquè,
tot
clar,
això s'ha provat aquí, no s'ha provat allà.
És el que t'anava a dir,
clar.
A la Lluna s'hi va de tant en tant i no ens n'entarem?
No s'hi va. A la Lluna s'hi va en el seu moment i ara s'hi vol tornar a anar amb una altra nau tripulada, però va arribar un moment en què la carrera espacial va, després sobretot de la Guerra Freda, la carrera espacial va quedar aturada. Valia masses diners pel que després s'entraia. Un cop van allà, van plantar la bandera, en aquell moment, després la cosa va anar cap avall a nivell de subvenció. intencions.
Sí, sí.
I per això hi va entrar ara l'empresa privada. Per això Elon Musk va entrar i va fer un conveni amb la NASA, però la seva obsessió... L'Elon Musk de la Lluna ja en va passar, va anar directament a Mart, no? On no s'hi ha arribat mai. La d'allò seria... A la Lluna s'hi ha arribat i ara s'hi vol tornar. Però a Mart no s'hi ha arribat mai. A més, la gesta és més àmplia perquè està molt més lluny i les condicions són molt diferents. Però sí que és veritat que la carrera espacial es va aturar. Es va aturar. S'ha anat continuant treballant, però no en aquella falera que hi havia aquell moment a veure qui arribaria a la Lluna, no? Era una qüestió també geopolítica.
I qui arribaria primer?
Qui arribaria primer i qui plantaria la bandera.
Això
era el més important, eh? Però vaja, ara sí que deien que s'hi volia tornar i s'hi estava treballant, i paral·lelament el que ha fet amb Elon Musk amb SpaceX és sobretot treballar de cara a anar a Mart i establir una colònia allà. Però la teoria d'Elon Musk és una altra, no és tant aquesta qüestió geopolítica de força, sinó perquè ell té clar que la Terra s'acaba i que es busca un altre planeta o aquí no hi ha futur.
I Mart requereix... una sèrie de condicionants que podrien garantir vida a la Terra, com per exemple a la Terra?
Bueno, com aquí, clar, no.
Ah.
És a dir, estàs parlant d'un tipus de vida com les que heu vist a les pel·lícules futuristes. Bàsicament, allà no hi ha una atmosfera. Allà no hi ha les condicions. Potser hi havien hagut temps enrere, es treballa molt amb hipòtesis sobre com havia pogut ser Mart abans. És com si Mart hagués sigut com una Terra però hagués acabat així. Però clar, allà ja no hi ha les condicions que tenim aquí d'una atmosfera...
Així vol dir un ambient tot com de color taronja i tot arrasat, no?
Sí, allà al desert, tu has vist les imatges que arriben, que tens imatges reals ara... Doncs és allò, és com si estiguessis en una mena de desert tot de color més rogenc. I a partir d'aquí crees aquest tipus de... el que has vist a les pel·lícules, que us agraden tant a vosaltres dos, eh?
Però si te n'anessis al Cruscat, un trosset, diguéssim, del Cruscat, doncs tu t'hi fiques allà i ja està.
Exacte.
De totes maneres, si ara es va a la Lluna, amb les tecnologies que hi ha avui dia i amb la capacitat de transmetre informació i imatges, pot ser espectacular, eh?
Sí, clar. Pensa que, a més de la Lluna, s'hi va anar a una zona, eh? A una zona petita. Hi ha tota una cara... que, bueno, tota la cara, la meitat del satèl·lit,
que
no s'hi ha anat, que no s'hi ha anat, i que això ha alimentat rumors i especulacions i coses de ciència-ficció.
Sí, s'hi ha anat a la Lluna, perquè també diuen les males llengües que va ser tot un muntatge, allò.
Sí,
jo crec que hauríem de provar a anar a Júpiter.
Ara Júpiter.
Jo sempre he pensat que els anells de Júpiter... han de ser com autopistes.
Sí, però estan separats. És a dir, hi posies un peu i baixaries cap avall. Bueno, avall o amunt, depèn de com es miri, perquè la gravetat allà no hi és.
Però no has cridat l'atenció, Júpiter. A mi m'ha agradat sempre aquest planeta.
Sí, hi ha molts planetes, a mi em criden molt l'atenció els planetes que són gasosos. I penses, clar, però tu veus una rodona, però allò és gas.
Clar.
No tens nucli sòlid. I tot plegat és molt
curiós.
Mira,
el tindríem més barat.
Imagina't, imagina't els planetes nans.
Bueno, això digue-li al pobre Plutó.
Clar, els planetes nans...
El Plutó l'han defenestrat.
Clar, que deuen ser com 7 cases. 4... 4 cases allà.
Mira, jo per escollir me'n vaig a Venus, tu. És un lloc bonic, també, no?
També és una opció.
I ens anem amb un vaixell, amb els Mecano, tu.
Va,
¡Gracias! la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.